El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I us ho hem destacat en començar acord entre el govern espanyol, les patronals bancàries i el Banc d'Espanya per minimitzar els efectes de la pujada de les hipoteques per a més d'un milió de famílies. Ho ha aprovat el Consell de Ministres amb la intenció que entrin en vigor a principis de l'any vinent. Les mesures inclouen una millora del tractament de les famílies vulnerables, un nou marc d'actuació temporal per a famílies en risc de vulnerabilitat i la posada en marxa de mesures per fer més fàcil l'amortització anticipada dels crèdits o la conversió de les hipoteques a tipus fix. Abordem aquestes mesures amb Isabel Pons, coordinadora d'ISEC a DICAE. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
A priori, mirant la lletra gran d'aquestes mesures que es presentaven tot just ahir, com les veieu des d'ISEC a DICAE?
Justetes, les veiem molt justes. Per una banda, perquè bueno, no s'ha comptat massa en la posició de les associacions, s'ha negociat molt en la banca i la banca, evidentment, sempre guanya. El que es proposa sí que és una modificació del Codi de Bones Pràctiques que ja tenim des del 2012. Sí que hi ha una ampliació dels marges, no?, per poder-se acollir a aquest codi, però que considerem que no és del tot suficient. I, a més, bueno, aquesta ampliació perquè es puguin acollir famílies, diguéssim, de classe mitjana, està molt bé, evidentment, és necessari, però considerem que tot i així pot quedar molta gent fora.
Perquè s'haurien d'haver pujat els topalls?
Sí, segurament. Sí, segurament no, s'haurien de pujar, perquè en la situació en la que estem, amb els augments d'inflació, segurament hi haurà més persones que necessitaran de suport amb el préstec hipotecari. També és cert que des de l'associació el que pensem és que la situació de sobreendeutament no vindrà només per al tema hipotecari, sinó per a l'augment de preus que hi ha generalitzat per tots. I també hem de tenir en compte que el que s'està plantejant molt amb aquesta situació són les carències, no? La reducció o la limitació de pagar només interessos i deixar de pagar capital durant un temps, i aquestes carències al final, i aquesta ampliació de plaç, això el que comporta és pagar a llarg termini molts interessos.
Mm-hmm. Clar, per tant, al final sí que la lletra gran sembla que afavoreix les famílies, però quan anem al detall, no? Quan anem a com ens implicarà tots plegats aquestes mesures, veiem que en realitat no són tan positives.
No, aquesta és la qüestió. Vull dir, la banca, amb la situació en la que està i tots els beneficis que hem vist que han tingut, el que haurien de fer és aportar algo, no, dels seus beneficis per reduir la despesa que tindran les famílies, i això no es veu en cap lloc. El Codi de Bones Pràctiques també contempla una quitança, i de la quitança no es parla per cap lloc. Doncs només es parla de reduir el tipus d'interès per mantenir una quota que sigui que les famílies la puguin pagar, de mantenir, de fer aquestes carències i allargar els terminis 7 anys, i això, pues, suposa reduir la quota mensual, pot ser 100 euros, però ampliar al final fins a 10-12 mil euros el que es pagarà. Sí que té, per una altra banda, un tema important a considerar, i és que després, quan aquesta situació d'inflació es superi, sí que es podran fer amortitzacions anticipades sense cost. Vull dir, aquesta seria una compensació. També, per una altra banda, hem de tenir clar que la Llei de Crèdit Immobiliari també contempla que no es pot iniciar un procés judicial fins que no hi ha 12 quotes d'impagament o un 3% del capital. Això en la primera meitat de la vida del préstec. Vull dir, tampoc es començaran els processos judicials com va passar amb el 2009, quan hi havia una quota o tres quotes impagades. Això tampoc arribarà. No ens hem d'amoïnar tampoc en aquest sentit.
Per tant, hi ha més marge de maniobra? S'està actuant millor per evitar que sigui també una crisi immobiliària? Com ho veieu?
Home, sí. Vull dir, hauríem d'haver après. Crec que no hem après massa, però sí que s'està actuant amb temps i crec que en aquest sentit tots hem viscut el que... hem treballat i hem viscut el que va passar el 2009 i el Codi de Bones Pràctiques és una eina que es va crear després del 2009 i que ens pot ajudar en aquest moment a solucionar o a posar eines per ajudar que no arribem a execucions hipotecàries. I és una eina que les entitats, totes les entitats que estiguin adherides al Codi, han de posar a disposició dels consumidors vulnerables o que puguin entrar en una situació de vulnerabilitat. Aquesta sí que és una obligació de les entitats i que ho han de fer.
I aquest és un punt favorable, no? Per tant, que hi hagi una certa obligació, que no depengui de la bona voluntat, per dir-ho d'alguna manera.
És voluntari adherir-se al Codi, però un cop estan adherides, és obligació comunicar a una persona que saben que té problemes de pagament d'hipoteca que es poden adherir al Codi de Bones Pràctiques. I, evidentment, nosaltres com a associació estarem al costat de la gent que els vulgui informar de quins són els requisits i com adherir-se i com fer per acollir-se a aquests nous còdics.
Podríem dir que amb tot plegat queda descartat l'impost a la banca o no hauria de quedar descartada d'aquesta negociació?
És un altre tema. L'impost a la banca hauria d'estar, perquè les entitats no s'han vist afectades en cap moment per la inflació. Totes les quantitats, tots els imports que s'emporten nets, tots els guanys per aquestes conceptes que s'està parlant que es volen considerar per impost a la banca s'estaran portant nets quan la majoria de les empreses tenen despeses, vull dir, la banca no té despeses per distribució, no té despeses per fabricació, no té despeses per diferents conceptes per la inflació, és el moment de que la banca col·labori i que també aporti en aquesta situació quan la crisi del 2009 se li va otorgar 60.000 milions d'euros de rescat i hi ha una concentració bancària en aquest moment tremenda, no? És el moment que la banca es posi en aquest moment al costat dels consumidors, la petita empresa i que es vegi aquesta col·laboració.
I creieu que hi ha la voluntat que això sigui?
Home, les entitats no el volen, evidentment. I Europa considera que pot haver-hi una manca de competència amb les entitats europees, però és que la banca espanyola està actuant d'una manera molt diferent a les europees, entre altres temes, amb el tema de sous i salaris dels directius o dels seus plans de pensions aquests temes també s'han de tractar. Són els directius que estan millor pagats de tota la banca europea. Això ja ho plantejarem nosaltres quan arribi el moment i l'associació acudeixi a les juntes d'accionistes. Serà un tema a abordar, segur. No podem ser com la banca europea amb unes coses sí i amb unes altres no.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a la Isabel Pons, coordinadora d'ISEC ADICAE. Molt bon dia i que vagi molt bé.
A vosaltres per la invitació, gràcies.
Adéu, bon dia.